Passen 6 minuts de les 10. Avui a l'actualitat parlem de residus, i és que el Baix Penedès és una de les comarques que menys recicla de tot Catalunya. La recuperació de residus al Vendrell, a la capital, per exemple, se situa actualment al voltant del 25%, molt lluny de la xifra del 65% que la Unió Europea marca pel 2024. Aquest any començaran les sancions als que no compleixin aquest objectiu, que es traduiran en un increment del cost de portar els residus a l'abocador de gairebé el 50%. Un dels municipis de la comarca que aposta pel canvi en el model de gestió de residus és Santa Oliva. I per això tornem a Domenys Ràdio perquè la Lourdes ens expliqui quin serà aquest model i quins objectius s'han marcat. Lourdes, qui t'acompanya ara?
Doncs ara tenim el plaer de comptar amb el Jordi Risa, i és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Oliva. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, Lourdes, molt bé.
Bé, un canvi, parlàvem d'aquestes dates, tan, aquests números tan dolents que tenim aquí a la comarca, però Santa Oliva també va alt, no?
Sí, bueno, som el segon poble pitjor de la comarca. Els números són 29% de recollida selectiva, és a dir, són molt dolents. I és el que parlàvem abans, l'oportunitat de que el canvi es realitzi el març del 2021 ve perquè l'empresa mixta EcoEP s'acaba al març del 2021 i, per tant, aprofitarem aquesta oportunitat per fer el canvi de la gestió cap al porta a porta. La veritat que ens marquem, bueno, objectius bastant ambiciosos. Ens marca l'Agenda 2030, ens marquen també les sancions que rebrem d'Europa, i a part, lògicament, s'ha d'apostar pel medi ambient perquè de planeta només en tenim un i l'hem de tractar bé. O sigui, al final, és el que parlàvem abans, la gestió dels residus ha de ser una cosa que ens preocupi a tots de forma individual i, per tant, de forma col·lectiva també.
Com comentava la Sílvia, aquests objectius, l'Agenda 2030, queda molt maco, queda molt bé, però l'hora de la veritat és que el model de dietes de contenidors actual no funciona.
No, o sigui, només cal donar-se una volta per la comarca per veure que no és exclusivament Santa Oliva, sinó estem trobant que tots els municipis tenen el mateix problema. Alguns ja han començat a implantar el sistema de porta a porta, a Sant Jaume, a Arbós, i els resultats, no només a comarca del Baix Penedès d'aquests pobles que fan porta a porta, sinó està demostrat que els llocs on es fa recollida porta a porta els índexs superen el 70%, a part de la sensació de que a la via pública els espais estan més nets, no hi ha abocaments incontrolats o de menor quantitat, i bueno, la gestió és molt més acurada, té major retorn cap als ajuntaments perquè la recollida es fa d'una forma correcta i, per tant, el cost és més baix, tant mediambiental com econòmicament.
Per què creus que és aquest canvi? Ens costa anar-hi a les illetes i fer el reciclatge bé? No estem conscienciats? O el fet de que sigui porta a porta t'ho posa més fàcil, entre cometes?
Bueno, la comoditat sempre és important. O sigui, no és el mateix anar a portar els residus, que al final acabes fent una bossa i et dona igual. El porta a porta pot ajudar a això, però jo crec que al final és una, el que parlàvem abans, és una mica de bueno, portem 20 anys de campanyes de l'Agència de Residus que no han acabat donant els seus fruits. Pensar que jo, per exemple, que sóc jove, des de sempre la campanya en vas on vas, tot això et sona, però al final és trist, però fins que no et toquen la butxaca, fins que no tens la realitat econòmica, és el que realment ajuda. És a dir, nosaltres ho plantegem a llarg termini, de que les taxes de recollida de residus han de ser taxes justes, és a dir, premiar la gent que recicla, que ho fa bé, aquesta gent hauria de pagar menys, i la gent que ho fa malament, al final, hauria de pagar més cost per aquest servei, perquè també ens costa més als ajuntaments. Jo crec que al final el que ajuda realment a reciclar, el que ajuda realment és fer taxes que siguin econòmicament justes.
Que cadascú pagui en base al que fa, no?
Sí, clar, si tu recicles i ho fas les coses bé, doncs és lògic que tinguis que pagar menys, perquè també té més retorn l'Ajuntament i li costa menys el servei. és el que parlàvem abans. Sí que té un esforç de classificar els residus, d'anar apilant, d'anar plegant els envasos, però al final és un, bueno, té una recompensa al medi ambient, està fent les coses bé i s'ha d'agrair d'alguna forma. Nosaltres només ho podem fer de forma econòmica, però és que al final és l'única forma que hem trobat de que la gent s'ho prengui en sèrio, perquè podem treure els contenidors els de càrrega, bueno, aquests, els contenidors que tenim de tota la vida, els podem treure, però al final, si la gent vol tirar els residus, els tirarà a un lloc o els tirarà a un altre. Si tu els deixes a la porta de casa teva, és també com la vergonya de, o també l'orgull de fer-ho bé, no? De dir, pues jo estic reciclant, estic fent les coses bé, i la gent, no, si ho té davant de casa, no, pensem que no ho farà tan malament com ara que tu ho tires en una llita de contenidors i no saps ningú qui ha sigut.
Exacte, i normalment ho fan amb l'autornetat,
sí,
directament, no?
Sí, la veritat és que és un problema que ahir vam tenir una trobada de regidors del Baix Penedès i tots ho comentàvem, que estem, era post-Covid, la gent no ha marxat de vacances, s'han anat a segones residències, Baix Penedès hi ha molta segona residència, la gent s'ha tornat boja a fer reformetes, a fer canvis, i estem trobant a via pública els contenidors i un augment de residus, de podes...
D'andròmines, perquè sí, sí. Això també és un dels temes dels voluminosos, no? Depèn de...
Sí.
Que també és com si han tirat la casa per la finestra, literalment.
Sí, sí.
I els ajuntaments teniu aquest servei de recollida a cases?
Sí, és un servei a sobre que és gratuït per la gent. Pensem que potser és per desconeixement, però nosaltres a Sant Oliva pots fer-ho per correu electrònic, properament ho podràs fer per l'aplicació Línia Verde, o si no, trucada. O sigui, maneres hi ha moltes. Potser és el desconeixement de la gent que no sap que fent una trucada el divendres passen a recollir els mobles sense cap tipus d'inconvenient. Els has de treure la nit abans i te'l passen a recollir. Més fàcil que això?
No hi ha res.
Clar, sí, pots, és que truca't el dimarts i vindran el divendres.
Bueno, i què? Tres dies?
Clar, no podem anar tots els dies. Amb això que vull dir, que la comoditat de les preses, la immediatesa, al final la gent es cansa per tres dies, i ho deixa a la illa de contenidors. Clar, no sé si és per falta d'informació o perquè la gent és egoista i ho llença.
I els hi dona igual.
També pensem potser que sigui molta gent de segona residència, que el sentiment de pertinença del municipi, en aquest cas Sant Oliva, no el tinguin tan implantat. O sigui, ells tinguin una primera residència a Barcelona o a l'àrea metropolitana, que ja no ho farien això, potser també per les sancions o el que parlàvem abans, però potser veuen Sant Oliva, com que no és el meu poble, em dona igual i ho deixo allà. Els residus són iguals a Barcelona o a Sant Oliva, el cost de recollida per part de la brigada i el tractament dels voluminosos és igual a Barcelona que a Sant Oliva. Per tant, hem de ser una mica responsables. En cas de dubte, trucar a l'Ajuntament. Ens trobem a vegades que tenen por de trucar a l'Ajuntament perquè quan me cobraran per fer la recollida de trastos? Gratuït. O sigui, no costa res per la gent. És més, ens fan un favor, perquè no hem de fer hores extres de brigada o de neteja...
O de passar per totes les illetes a recollir aquestes andròmines. Clar. Que es deixen sense control, no? Per dir-ho, sí, sí, d'alguna manera. Jordi, parlàvem d'aquest canvi de model, però a banda, ara entrarem, després entrarem en aquest canvi de model concret que es començarà a aplicar, però sí que s'ha convocat una consulta ciutadana sobre aquesta aprovació municipal de l'ordenança municipal reguladora de la recollida de residus a Santa Oliva. I durant 15 dies, des del dia 30 de setembre, us estan fent consultes?
Sí, ens hem trobat que sí, que la gent és molt receptiva en aquest aspecte. Volen, notem que volen el canvi i ens estan fent... Bueno, són molts dubtes també de que és un nou sistema... Sorgien els típics dubtes de, clar, si l'orgànica la tinc molt de temps. Nosaltres expliquem, bueno, el calendari que ens proposa l'empresa que ens està fent aquest assessorament pel nou plec i per la nova licitació. I estem, bueno, rebent dubtes i també suggeriments que després traslladarem a la part tècnica per si són viables, més dies de recollida d'envasos o, per exemple, els grans generadors, els bars, restaurants, si tindran algun procediment especial o tindran més reforços. La veritat és que estem trobant que està tenint bona resposta, animem a la gent pues, a que participi, perquè amb el fruit de tot això, més els 30 dies que està a disposició pública l'ordenança pròpiament, més pels temes polítics i tot això, doncs és molt important plasmar-ho al plec tècnic, al plec administratiu, perquè és la base del nou servei. És a dir, si ara fem bé la feina, recollim bé els interessos de la gent de Sant Oliva, les inquietuds, les resolem i anem a tiro seguro, segurament la taxa d'implantació serà molt més alta. Nosaltres ens estem marcant un 73% de recollida. Si passem d'un 29 a un 73 és...
un èxit.
Sí, és el que et deia. Potser hi ha un pas intermig d'un 55 o d'un 60, que ja estaria bé, però clar, ens hem de marcar objectius que siguin ambiciosos, objectius alts. I això passa per la implicació ciutadana. Per això aquest procés de participació, que la gent pugui dir la seva, que es faci seu el procés, això per un cantó, després quan es comença a implantar es faran xerrades, ara amb el Covid és una mica més complicat, però es faran xerrades, hi haurà educadors també, agents d'acompanyament. És a dir, volem que la gent es senti seu, que es cregui al servei. També he de dir que vam començar amb el porta a porta de podes i la veritat que la sorpresa és que està funcionant molt bé. Per tant, creiem que Sant Oliva és una població madura en aquest sentit, que si està fent bé el servei de porta a porta de la poda, doncs per què no faran bé d'altres fraccions de residus? Nosaltres apostem que sí, creiem que sí, i en ello estem treballant.
De fet, el sistema porta a porta, si no recordo malament, es va implantar fa un any, aproximadament, i era degut a la quantitat d'incivisme que hi havia, de que els contenidors estaven fins dalt, però és que a banda la gent ja és que no ho llançava, és a dir, podies trobar-te un contenidor mig, mig buit,
no,
o mig ple, i al costat estava tot ple.
Pitjor, ara estem portem pocs mesos perquè amb la Covid es va aturar tot aquest servei, i ara estem realment, és el quart mes ja de servei purament amb l'empresa nova. El 100% de poda, el 100% és neta. Això vol dir que no hi ha cap impropi, o sigui, estem trobant una taxa del 100%, o sigui, perfecta. Esperem que no canvi, que la gent no segueixi fent bé. Abans ens trobàvem un 20, un 30% de poda neta. Pneumàtics, nevera, o sigui, la gent... no és que ho fes malament, és el que dius tu. Podia fer algú bé, una altra persona bé, però ja anava el típic que tirava una roda, llavors, o runa, o... Llavors ja aquella poda no es considera neta. La implantació del servei porta a porta de la poda ha sigut un èxit perquè la gent ha entès bé el que va dins del sac. O sigui, la gent no està tirant ni bosses de plàstic,
ni qualsevol ampolla, per exemple, que també us havíeu trobat. Unes,
correcte. Està tirant poda i està fent el fardos correctament. Per tant, la gent s'ha involucrat, ha vist que el seu entorn no hi ha aquells abocaments de 3 o 4 pateres de 30 metres cúbics que eren una autèntica animalada, perquè clar, això és un cost que la gent no ho ha de saber. O sigui, que la recollida d'una campa, estem parlant de molts milers d'euros, i... la gent ha de ser conscient de que si ho fa bé el cost és menor, i a la llarga és el que parlava, es pot ajustar la taxa cap a la baixa per la gent que ho faci bé.
Aquest canvi de model es va posar, si no recordo malament, l'anunci el dimarts al web de l'Ajuntament de Santa Oliva, i ara, quins són els passos? Perquè no oblidem que Santa Oliva té diversos nuclis, també és una altra de les problemàtiques que ens trobem aquí a la comarca, i és que els municipis tenen X nuclis i sembla que siguin pocs habitants, però la realitat és que tenen moltes hectàrees. Com ho gestionareu? Començareu pel nucli antic, per les pedreres, o com ho fareu?
No, apostem, i el que ens recomanen els tècnics, que són experts, que porten més de 10 anys treballant amb el sistema porta a porta, és implantar-ho tot al municipi. No farem, o sigui, de Sant Jordi, Camí dels Molins, les pedreres i el nucli, tots, de cop, faran el canvi a porta a porta. Ara el proper pas que hem de fer, tenim els plecs tècnics ja, l'últim esborrany ja el tenim preparat, estan revisant els tècnics, el secretari, bueno, estan revisant que estigui tot correcte, estem fent la participació ciutadana per incorporar aquestes aportacions. El proper pas que hem de fer és, lògicament, com que la competència la té delegada al Consell Comarcal, la recuperarà l'Ajuntament, és un pur tràmit administratiu, i properament es licitarà el servei amb els plecs tècnics que la gent hagi pogut col·laborar. La intenció de l'Ajuntament, si no hi ha cap entrebanc ni un altre estat d'alarma que ja comença a sonar, o si no hi ha res estrany, és que al març del 2021 ja comenci a implantar-se el sistema de porta a porta de totes les fraccions, dels voluminosos, la poda seríem igual, dels voluminosos també, passarien a... de la brigada sortirien i anirien a parar a l'empresa adjudicatària, s'encarregarien ells, de tot a Sant Oliva. Inclús al polígon Molí d'en Serra, també ho faríem així, les Masies i aquestes també. I també, que això no hem parlat, de la creació de dues àrees d'emergències amb sistema de continguts intel·ligents amb targeta, és a dir, la gent aquella que ve cap de setmana que no pot fer la calendarització del porta a porta o algun dia que tens un extra d'envasos o alguna cosa, disposaran de dues àrees d'emergència controlades mitjançant targeta identificativa perquè tu puguis aportar els residus de forma selectiva.
Molt bé, no?
Sí, estan pensats per això, sobretot perquè veus unes altres coses que la gent es pregunta, però jo podré fer molt ús de l'àrea d'emergència? Bueno, és una àrea d'emergència, és en el cas de que tu tinguis una necessitat que no puguis treure el residu quan toca, la portaràs allà. Està previst que màxim un 20% o 15% de l'aportació de residus sigui mitjançant
aquesta targeta d'emergència, sí. No? Per dir-ho d'alguna manera. Abans parlaves econòmicament, i és cert que aquest any molts ajuntaments d'aquí del Baix Penedès heu rebut una clatellada a nivell de multa.
Bueno, encara no han rebut.
Bueno, esteu a punt, no?
Estem esperant. L'agència ens ha comentat que el malament que ho fem el 2020 tindrà repercussió directament als ajuntaments. Sí, és el que parlàvem, que és una mica... Bueno, anem tard, però pensem que ho podem arreglar el 2021. Hem de marcar-nos l'objectiu del 70% de recollida. I després veurem, en funció de la clatellada, de com se gestiona això, perquè, clar, econòmicament hi ha una crisi per mig, com ho gestionarà els ajuntaments serà el punt 2. Nosaltres la taxa d'escombraries, com la majoria de municipis de Baix Penedès, no l'hem tocat. El canvi de sistema de contenidors de càrrega de via pública a porta no suposarà cap increment de cost, o sigui, serà el mateix, per tant, no seria lògic pujar la taxa ni baixar-la, és el mateix cost. És deficitari, això la gent també ho ha de saber, costa més de lo que la gent paga, que moltes vegades la gent es pensa que pago molt, ja, però no pagues el 100% del servei. L'Ajuntament està posant bastants diners.
Perquè, perdona que et faci un incís i que et talli, però el cost que heu de pagar l'Ajuntament entre l'empresa que ho està fent amb les illes de contenidors i el canvi porta a porta és molt gran? Hi ha un canvi molt gran o...?
No.
No.
No, un 10-15% de diferència a la baixa.
A la baixa?
Sí. Pensa que, clar...
És curiós, eh? Ara m'ha sobtat.
Bueno, és per tema de... Els contenidors tenen un cost, els camions també tenen un cost. El porta-a-porta no és tant cost material, sinó és un cost de persones. Però, en canvi, que això està totalment comprovat, amb el porta-a-porta el retorn del cànon és molt més alt, llavors el balanç econòmic és més baix. Clar, si tu... fas una recollida selectiva correcta, després tens més cànon, reps més cànon de que ho has fet bé, de l'orgànica, d'envasos, llavors el balanç econòmic és més baix. Encara que sigui més car per tema de personal, perquè necessites més persones per realitzar el servei, tampoc tens les amortitzacions de tants camions per fer tantes les recollides, ni els contenidors, que clar, els contenidors es van degradant amb el temps, no aguanten 8 anys.
Perquè la recollida, vale, sabem que és porta a porta, però com es gestionarà? És a dir, l'empresa que surti guanyadora d'aquesta licitació, que anirà amb camions sí. Separats, va amb separacions per cada fracció? O...
És un camió bicomponent, perquè el màxim que recolleixen en un dia són dos residus, llavors és un bicompartiment. Però sí, aniran amb dos tipus de camions, un per la recollida de les deixalles dels residus domèstics i un altre camió més petit per tema dels voluminosos i poda. O sigui, això sí que està diferenciat. Han de ser camions, no han de ser camions com els que veiem ara, perquè clar, molts nuclis històrics són estrets, en el nostre cas, no podrien passar per tot arreu, llavors són camions més petits i, bueno, tenen més fàcil maniobra, menys consum de dièsel, menys petjada de carboni, o sigui, en aquest aspecte sí que surtin guanyant.
I suposo que també el no fer malbé als carrers per les tones que pot arribar un camió d'aquests.
Un camió com els que tenim ara per a recollida de contenidors de via pública no és possible, no passa per molts carrers del nucli històric, per tant no és viable.
Abans parlàvem d'aquesta recollida, un cop, és a dir, l'estimació és al març de l'any 2021 i... començar les xerrades o el que es pugui, encara que sigui per videoconferència o per internet, ja comenceu a pensar-hi, l'empresa adjudicatària també us ha de posar els
cubells.
Els cubells, això, que no sortia la paraula. Ha de posar els cubells també.
Bueno, ara comentar-te que estem en fase de licitació, per tant, ara estem fent el que deia abans, la participació ciutadana, que també estan fent visites als grans generadors, que són els principals generadors de residus del municipi. Això ho estan fent una empresa contractada per l'Ajuntament. Un cop acabi això i es tregui la licitació, abans de fer la implantació, que això ens han matxacat molt l'empresa d'assessorament, s'han de fer xerrades, s'han de fer falques a la ràdio, al Facebook, s'ha de bombardejar a la gent de que perquè s'impliquin
pel
canvi. Correcte.
No?
Això arribarà després de festes, del Nadal, perquè clar, el procés de licitació també requereix d'un temps, de que després no hi hagi al·legacions i totes aquestes històries. I clar, ara estem en una fase molt prèvia, tenim molt clar políticament que anem cap al porta a porta, hem de començar a explicar a la ciutadania què és, per això està aquest procés de participació, i més endavant ja arribarà el que dius tu, de ja de la calendarització, que nosaltres ja la tenim, l'anem treballant, segurament ja haurà que fer algun retoc en funció de lo que digui la gent, presentar-ho i que la gent s'ho faci seu. Això a principis de l'any que ve.
Déu-n'hi-do el canvi de model.
Sí. Nosaltres tenim l'esperança amb el que hem vist de les podes, és a dir, si ha funcionat amb aquesta fracció, per què no pot funcionar amb les altres? I hem de fer el canvi, és una oportunitat ara, i jo crec que la gent ens ho agrairà. Jo estic veient altres pobles que ho estan fent, la gent està satisfeta. No hi ha un sistema perfecte. Arribar al 100% de recollida selectiva és, diríem, que és impossible. El poble més alt de Catalunya crec que és un 83. Nosaltres hi marquem un 70, 73 i, bueno, per allà anem. Després també és això, és el canvi que ha de fer la gent, o sigui, ara estem acostumats a anar a portar la brossa en una mateixa bossa, els que ho fan malament, i amb 4 o 5 bosses els que ho fem bé, però ara tindràs aquesta facilitat de que tu saps que el dimarts hauràs de treure només en el contenidor que parlàvem de color blanc o el marró d'orgànica a la porta de casa, o sigui, no tindràs excusa de fer-ho malament, tu saps, només has de preocupar-te de quin dia és i quin residu toca,
i ja està.
Problemes afegits, olors de l'orgànica, tot això. Clar, nosaltres sí que ho tenim molt clar, que aquest procés de canvi s'ha de fer a través d'agents d'acompanyament, ambientòlegs o agents cívics, perquè la gent tindrà molts dubtes. Com apilo això, com faig perquè no faci tanta olor la brossa, on acumulo això. Perquè ens hem deixat de dir que el vidre sí que seguirà sent en iglús, en càrrega via pública, que pot ser un possible focus d'incontrolats, esperem que no. Però hem d'anar acompanyant la gent. La gent li has d'anar explicant les coses, li has d'anar resolent ràpidament els problemes que surten, perquè si surt un problema i es queda allà, al final la gent que diu, pues a mi
passo.
Ningú em diu... Exacte.
El passotisme, no, de la gent. Jordi, se'ns esgota el temps i tu ja saps que a la ràdio el temps és or.
És or, sí.
Moltíssimes gràcies per venir a explicar que el Penedès en xarxa aquest projecte ambiciós a nivell mediambiental, i res, dir-te que estem pel que necessitis.
Moltes gràcies.
Jordi Oliva, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Santa Oliva. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Lourdes i Jordi. Ens plantem ja, després d'aquesta conversa, 11:15, segona cita d'aquest matí, amb les notícies de les dues comarques penedesenques. I seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem una breu aturada per oferir-vos les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Consell Comarcal del Baix Penedès demana suport a la Diputació de Tarragona per la creació de la xarxa d'àrees d'autocaravanes a la comarca. És una informació que ens amplia des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. El Consell Comarcal del Baix Penedès, sota la direcció del conseller de Turisme, en Jaume Casanyes, ha demanat suport a la Diputació de Tarragona per donar vida a la xarxa d'àrees d'autocaravanes a la comarca. Està previst que formin part d'aquest projecte 7 municipis del Baix Penedès: el Vinyana, l'Arbós, Banyeres del Penedès, Monastre, Cunit, la Bisbal del Penedès i Sant Jaume dels Domenys. El municipi de Baivei, que ja disposa d'una àrea d'acollida d'autocaravanes, també s'afegiria a la xarxa. El Baix Penedès passarà a formar part del projecte inicial que es va inaugurar el 2019 a l'Alt Penedès, com un dels grans programes de Noturisme Penedès, organisme del qual el Baix Penedès en forma part. Aquesta xarxa compta amb la seva pròpia pàgina web, on el turista pot trobar tota la informació per organitzar el seu viatge i resulta una eina molt útil pel turisme slow. El projecte s'ha presentat al Consell d'Alcaldes i també a la Diputació de Tarragona, de la qual s'espera que cofinanciï el projecte.
Anem ara cap a Olèrdola, que ocupa la desena posició entre els 249 ajuntaments catalans de 1.000 a 5.000 habitants en l'índex de maduresa digital de les administracions públiques. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament d'Olèrdola és una de les administracions públiques catalanes amb un desplegament més ampli de serveis digitals entre els municipis de la seva franja d'habitants. Així ho certifica l'índex de maduresa digital de les administracions públiques catalanes que elabora el Consorci Administració Oberta de Catalunya. I és que l'Ajuntament d'Olèrdola ocupa la desena posició entre els 249 municipis catalans de 1.000 a 5.000 habitants que han estat avaluats per confeccionar aquest índex. Salvi Vendrell és el coordinador de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Entenem doncs que és una bona dada i que confirma una mica la tendència doncs d'implementació de noves tecnologies i de digitalització doncs de la nostra administració que hem anat doncs portant a terme durant aquests darrers anys.
En l'índex s'avaluen els serveis operatius en els ajuntaments en àmbits com la tramitació ciutadana per mitjans electrònics, contractació electrònica, tramitació entre administracions, govern obert, normativa o informació disponible.
El 12 d'octubre, Corpinat i Cava obren portes solidàries. És una informació que ens acosta des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia. Aquest 2020, marcat per la pandèmia, els cellers de Cava han decidit organitzar la tradicional jornada de portes obertes que se celebra anualment el 12 d'octubre. Enguany, però, tots els cellers cobriran les seves portes, ho faran amb reserva prèvia per gestionar els aforaments. Una desena de cellers associats a l'Associació d'Elaboradors de Cava que estaran oberts oferiran visites gratuïtes i d'altres visites de pagament, la recaptació de les quals anirà destinada a causes socials. En aquest sentit, 8 dels 10 cellers de Corpinat han decidit sumar-se a aquesta iniciativa solidària i també obriran portes aquest dia festiu. Així, tot el que es recapti aquest dia es destinarà a la campanya Jo em Corono, que lluita contra la Covid-19, també a la Fundació Gavina, Centre d'Atenció de Joves del Raval de Barcelona, a la Fundació Amics Joan Petit de Nens amb Càncer i al Rebost Solidari, d'entre altres.
I acabem a Ràdio Vilafranca. La plantilla de Robert Bosch Castellet convoca una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona en el marc de la campanya de mobilitzacions contra l'ERO presentat per Robert Bosch per tancar la planta de Castellet. El comitè d'empresa ha convocat les treballadores i treballadors a una concentració a Barcelona en defensa dels llocs de treball i la continuïtat de l'activitat. Serà demà divendres de 10 del matí a 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Està previst que una representació de la plantilla sigui rebuda al Palau de la Generalitat, on demanaran el suport de l'administració per trobar una alternativa industrial a l'expedient.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El racó de cooperació i solidaritat,
Aquest octubre us presentem la delegació penedesenca d'una associació integrada per policies d'arreu del món. És IPA Penedès Garraf. I per conèixer les seves activitats i qui són, ens acompanya el secretari i responsable de la seva unitat canina de rescat, el Fran Martín. Bon dia.
Hola, bon dia.
Em sembla que és la primera vegada que aquí al Racó de Solidaritat i Cooperació parlem d'una entitat, d'una associació formada per policies.
Sí, nosaltres realment és la primera vegada que venim i tot això ha vingut motivat perquè hem entrat a la Comissió de Solidaritat, ens va proposar l'Ajuntament i bueno, estem mica en mica entrant a treballar també una mica el tema de solidaritat que a nosaltres ens ve una mica de costat, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Quants anys té IPA Penedès Garraf? Quan comença la vostra singladura?
Sí, nosaltres vam començar l'any 2000. Vam ser una sèrie de companys que vam fer una proposta a la delegació catalana per fer una agrupació aquí al Penedès de Garraf i la vam començar l'any precisament a l'any 2000, just a l'any 2000.
I com coneixeu IPA, les sigles de International Police Association, Associació Internacional de Policies, com coneixeu aquesta entitat, com hi accediu?
Sí, normalment aquesta associació sempre a través de les diferents prefectures de policia es promocionen, no? Això va començar l'any 63, si no recordo malament, a Londres, i el seu precursor, que va ser l'Arthur Tropp, pues bueno, va fomentar això, una associació en la que no hi hagués cap tipus ni de política, ni religió, ni res, sinó que la gent s'associés únicament per això, per estar associats. I llavors això sempre es promociona pues, als diferents llocs. Tu vas a una activitat i normalment hi som, les diferents prefectures tenen publicitat nostra, s'explica el que hi ha. I nosaltres ho vam conèixer a través d'una secció de col·leccionisme que es va fer una vegada a Barcelona, amb algun soci que es va estar interessat, i llavors aquí van començar, van fer el grupet i bueno, van crear la nostra agrupació aquí.
Quants sou arreu del món?
Hosti, no sabria dir-te arreu del món quants són perquè estan les xifres tan publicades i jo no les conec, però aquí a Espanya són uns 7.000, 8.000 socis, dels quals la meitat són aquí a Catalunya.
Té forta presència a Catalunya.
Sí, sí, sí. De fet, abans la secció nacional, quan es va crear, estava a Valladolid, fa temps, i degut al sistema de votació que es va canviar, fa temps ja que està aquí a Catalunya, perquè clar, la majoria de socis, el 50% com a mínim, són d'aquí, de Catalunya.
I a Catalunya hi ha diverses agrupacions, com la vostra, del Penedès Garraf.
Sí, sí, sí. Aquí, a dia d'avui, no sé si serem entre 9 i 12. Algunes han desaparegut, perquè són molt petites, és difícil de mantenir perquè és tot voluntari, que no hi ha cap tipus de recursos i és molt difícil. Llavors, renovar les juntes és difícil. I llavors, clar, passa un any, un altre any, sempre som els mateixos, al final dius, hosti, ha de passar un altre per darrere, no? I en principi jo crec que han desaparegut un parell, podem ser 9, 10 agrupacions. Sí, sí, que està força bé, eh?
I a IPA Penedès Garraf, quants integrants hi ha ara?
Nosaltres tenim ara uns 180 socis, que en principi la majoria són, quan van començar altres és Penedès Garraf, era Baix Penedès, Alt Penedès i Garraf, però clar, necessites sempre en un espai físic alguna persona de contacte. I nosaltres el tema del Baix Penedès sempre és més complicat. Nosaltres hem treballat sempre més a l'Alt Penedès i a Garraf, i llavors la majoria són del Penedès Garraf. Hi ha molts Mossos en aquest sentit, però clar, també tenen molts desplaçaments. O sigui, tenim al millor uns quants socis que ara al millor estan a Girona. Ves a saber on te paren, no? Uh-huh. Però en principi estem així.
Tant a IPA Penedès Garraf com a IPA en general hi ha tota mena de cossos policials.
Sí, sí, de tot tipus. Policia Nacional, Guàrdia Civil, policia de duanes, policia de fronteres, depèn del país, perquè aquí s'ajunten tot. Clar, els tipus de policies que tenim aquí nosaltres, al millor als Estats Units, és una altra consideració d'un altre tipus. Hi ha policies locals, foral, arxaines, Mossos, hi ha de tot, hi ha de tot. Perquè allà només compta la condició de policia, no, aquí no es parla de res més.
El Fran hi és des del primer dia, és fundador.
Sí.
Què t'impulsa a enrolar-te en aquesta aventura, entre cometes?
Pues si et dic la veritat, no ho sé, però porto des de fa 35 anys, 32 anys que porto la policia i sempre he estat fent coses. Quan no ha sigut una cosa, ha sigut una altra. I llavors, suposo que aquí va ser més o menys el mateix. Tenies intenció de que això podia estar maco i tal, a veure qui ho fa. No, tu no, al final t'acaba venint amb tu sempre, no sé per què. Va semblar un projecte interessant i crec molt en ell sempre, bueno, a dia d'avui també hi crec, perquè crec que està molt bé, i ha sigut només per això.
Ara la Covid-19 ho ha aturat tot, ha estroncat molts projectes i moltes iniciatives, però abans de la pandèmia havíeu viatjat, havíeu fet formació, sí. Quin tipus d'activitats havíeu fet?
Nosaltres des d'aquí, des de l'agrupació, hem fet de tot, hem fet viatges. Hem anat a Dubai, hem anat a Miami a patrullar amb la gent d'allà. Viatjar, hem fet uns quants viatges pels socis, no? Per tot el que es vol apuntar. Hem fet formació, jornades formatives aquí a Vilafranca, a més, de tot tipus, de documentació, d'altres tipus de formacions i activitats que s'han fet aquí a Vilafranca envers a la policia, sempre relacionats o fins i tot calçotades pels socis i pels acompanyants i tot això. S'han fet de tot tipus aquí. Però, clar, ara estem zero...
Patatero.
Zero patatero, que es diria, sí.
Sí, sí, sí.
Res, totalment aturat, perquè, a més, també pensem que no és el moment. No ens agrada que això sigui així, però no és el moment de fer coses. I ho tenim clar, ho vam decidir així. La Junta ho va comentar i estem totalment parats perquè ha de ser així. Creiem que ha de ser així.
Prima la seguretat.
Sí, sí, per suposat. Vull dir, tot això ho farem més bé l'any que ve. Coses que s'han quedat pel camí les tornarem a fer i de moment només fem la Canicross, només.
Què s'ha quedat pel camí?
Sí, pues són unes, per exemple, fem un campionat de... uns campionats que fèiem de tir amb la policia, diferents policies, fem unes sortides en moto, tot això ho estem preparant ja cara a l'any vinent. Però, de moment, aquest any ja s'han quedat aquí.
Excepte la Canicross.
Sí, l'únic que no s'ha quedat pel camí ha sigut la Canicross.
Què és la Canicross, pels aquells que no ho coneguin?
Sí, la Canicross és una cursa amb gossos que fem, sempre tirats amb una guia, i és una competició que fem aquí per la muntanya de Sant Pau, on intentem que vinguin força participants a disfrutar del diumenge amb nosaltres i que la inscripció que es fa sigui per poder mantenir la unitat canina, que és el que tenim de moment en funcionament.
La unitat canina és la perla, és l'estrella d'aquesta IPA Penedès-Garraf i és la seva vessant més solidària, més de cooperació. Una unitat canina que naixia al cap d'uns 10-11 anys de formar la IPA Penedès-Garraf.
Sí, sí, tot això ha vingut molt després. Tot va aparèixer també. En aquest moment no recordo com es va donar inici concret, però sí que ens trobem amb el mateix. Vam anar a col·laborar amb una gent que ja era en unitat canina, que és amb el patrocinador que tenim. Vaig veure-ho interessant, em va agradar. Dic, hosti, nosaltres aquí al Penedès podíem tindre una altra, perquè aquesta gent venien de Vic i només estaven per allà dalt. Dic, hosti, doncs nosaltres podíem tenir una altra cosa similar aquí, i llavors doncs em vaig tornar a enfrescar, van tornar a fer un altre grup, perquè això també és un grup concret, o sigui, és...
Una secció dins sí, una la secció, IPA Penedès-Garraf.
Això mateix, seria una secció, perquè aquí, clar, que com IPA no té cap benefici, ni cap guany, ni res, el que sí que mirem és que cada cosa que es vulgui muntar o organitzar ha de ser autosuficient, i llavors, doncs... Pues, cadascú es munta depenent de la mateixa agrupació, però són seccions que es munten a part.
I neix IPA K9 Rescue.
Sí.
Explica'ns el nom.
Sí, sí. Bueno, també li van donar moltes voltes, però clar, nosaltres aquesta IPA K9 Rescue neix amb la finalitat de fer sortides internacionals, a terratrèmols i tot això. Hem estat, no sé, des del principi, el millor 2-3 anys. A dia d'avui també ho fem, però a la recerca de persones desaparegudes per arreu de Catalunya. Després vam haver d'aflujar una mica aquesta situació perquè tota Catalunya és inviable, no tenim prou recursos per això, i llavors ens estem treballant a la zona del que seria el Penedès i Garraf, tot i que si algú ens demana d'anar a algú a un lloc també hi anem, no? Però ho centrem més al Penedès i Garraf. Això, llavors, clar, vam començar el nom, que li posem? Perquè IPA ha de sortir, que és K9 també, però llavors que si posem rescat, ho sabrà tothom, no sabrà, bueno, doncs tirem a l'anglès, que és el que el rescue, perquè posat d'aquesta manera són sigles internacionals que a tot arreu ho coneixen, perquè clar, havíem d'adaptar-nos també a una sèrie de normes i tal, que són internacionals, i llavors, doncs mira, vam muntar per aquí, perquè la idea és només treballar els terratrèmols que surtin por ahí.
I deu fer 10 anys, no, ja, d'Ipaca Nou Rescue?
Sí, pues, segurament per aquí anirà,
O aviat.
Sí, aviat farà 10 anys. No, no, no crec que siguin 10 anys, però aviat, perquè el temps passa de pressa.
Qui hi ha a Ipaca Nou Rescue? D'aquests 100 i escaig, gairebé 200 socis, qui s'apunta a l'aventura de la unitat canina de rescat?
Cap, ni un.
Ni un?
No, no, no.
Què va
tenim,
passar?
No, no, en tenim, ara, a dia d'avui, que siguin socis dintre de la unitat 4 o 5 persones, 4 o 5 socis. Però, clar, aquí la meitat d'aquests 4 o 5, amb gos només n'hi ha 2, i nosaltres tirem d'altres associacions que tenen gossos. El 50% els tenim amb una gent de Madrid, perquè la IPA de Madrid ens va ajudar molt en aquest sentit i ens va posar en contacte amb una de les associacions que disposen de gossos, perquè, clar, també han de ser policies. O sigui, estem oberts i vam treballar-ho, això, també, qualsevol voluntari. Però, clar, és una mica complicat compaginar les dues coses. Nosaltres ens va centrar en el tema de policies, i són o policies, o bombers, o sanitaris, sempre del món professional, no? Llavors, el 50% el tenim d'allà i l'altre 50% el tenim dividit entre Piera, Vilafranca i Vic, Tona i aquella zona, que en traiem també dos o tres gossos d'allà. Sempre en convenis amb altres unitats.
Fran, ens explicaves com gesteu la creació d'aquesta unitat canina de rescat, aquesta vessant més solidària, i, clar, quina experiència teníeu o tenies amb gossos, perquè no és un camí fàcil,
clar,
aquest.
Nosaltres vam començar precisament amb això. Quan nosaltres comencem, comencem amb gent que ja té experiència, tant amb l'ensinistrament de gossos com a sortides internacionals. Tot això porta una feinada brutal, importantíssima, i ens passen 3 anys, quan nosaltres comencem a estar una mica preparats. Què passa? Que llavors, a partir d'aquí, comences a buscar gossos per tu disposar de gossos que et puguin fer servir. De fet, van començar amb gossos que han treballat, com el meu, que era un llaurador, que no va acabar i es va quedar pel camí perquè, bueno,
no servia prou.
Hem tingut pastor alemany, tenim rottweilers, tenim altres gossos, fins que la majoria, al final, anem a parar el pastor belga malinois, que és l'eina, és ideal, perquè ho té tot. Tot i que valen qualsevol, però per nosaltres, per treballar internacional, creiem que és el millor. Tenim d'altres, que no són malinois, però
sí, sí,
ens agrada molt. Sí, sí.
I aquest camí el feu plegats, no? Tu has d'aprendre i el gos ha d'aprendre.
Tothom, sí, però tu primer has d'aprendre tu, perquè després tu faràs l'ensinistrament al gos i tothom continua aprenent, no? Però clar, és que nosaltres veníem de no saber res.
O sigui, cero patatero, que ens deies.
Cero patatero, que deia abans. Però clar, nosaltres venim de col·laborar amb aquesta agrupació que tenia gossos, ells ens van començar a ensenyar i a partir d'aquí, doncs, van començar a ensinistrar els nostres, nosaltres van acabar aprenent i així van anar fent. Ara, a dia d'avui, tenim el 50% que és d'aquesta manera i el 50% professional. Per això és el que jo et deia abans, que nosaltres, com a IPA, van començar a ser unitat canina pura i dura amb tot, i a dia d'avui portem la logística i tota la coordinació de les diferents grups que tenen conveni amb nosaltres. Perquè, clar, necessites, per poder treure 4 gossos a l'estranger, necessites almenys tenir 8 o 10 gossos disponibles. I això no es pot assumir en una unitat com la nostra, almenys. Has de ser molt gran per poder assumir això.
Ens deies que el pastor malinois és ideal, tot i que teniu d'altres races. Com ha de ser un gos que pugui sortir a rescatar persones?
Un gos per poder sortir a terratrèmols ha de ser un gos molt altiu, que no li faci por res, que es mogui bé, o sigui, no ha de ser lleuger, s'ha de moure amb escombros i no li ha de tindre por a res. Vull dir, totes aquestes característiques les té el malinois, saps?
I el seu instructor? Són un?
Sí, tots són un, sí. Tots són un. I llavors, clar, el malinois el que té és que és molt potent. Si tu li dius avança cap allà, no mira res i avança. Un pastor alemany, potser és més serenat, és més templat, és més centrat, i potser tu li dius que vagi cap allà, anirà, igual, però potser mirarà i dirà, hòstia, puc passar per aquí? Igual no, i ho fa, però s'ho mira d'una altra manera, l'altre no, no té coneixement. Aquell tira i tira. Llavors, clar, aquí necessites també un guia que sigui una mica centrat, perquè si juntes un malinó amb un guia, tenim, i és molt bo, però, hòstia, estan tots dos, per exemple, en aquest cas que m'estic recordant, el company de Bec Canou, pues, aquells tots dos tiren endavant. Allò és una mica perillós pel gos perquè, clar, pot tindre moltes lesions. Llavors has de buscar l'equilibri. Pots tindre un tio molt potent amb un pastor alemany o amb un perro d'aguas molt més tranquil·let, o pots tindre un tio super tirat cap endavant amb un malinó. El seu seria buscar la combinació de tots dos.
L'equilibri.
L'equilibri, sí. Un malinois amb una persona molt més tranquil·la i un superactiu amb un gos d'aquests que té més temple.
Explica'ns alguna sortida que hàgiu fet i una mica tot l'operatiu, no? Com es posa en marxa des de que rebeu la trucada, com es valora si es pot, si no es pot, un cop preneu la decisió, què passa?
Sí. Nosaltres, com a unitat nova, aunque portem molts anys, però operativament en portem poquets, no hem tingut cap sortida a destí definitiva, mai encara.
I això és habitual?
Sí, això és molt frustrant. Hi ha molts grups que han anat inclús al país, han arribat al país, no els han deixat treballar i al mateix aeroport els han tornat cap a casa.
Que dur.
Sí. I perquè no sempre, perquè, clar, nosaltres tenim aquí un concepte de que tot funciona, això aquí, jo quedo a les dues, a les tres vaig a dinar, em toca... Però surts per ahí pel món i les coses canvien, Tu igual no ets ningú, no ets res, hi ha un caos. La nostra organització, en altres llocs del món, l'organització no existeix. Llavors, salve-se qui en pueda, no?
Per tant, en gairebé 10 anys d'ençà que creu la IPA Canou Rescue, no heu fet cap sortida?
En definitiva, no. Nosaltres vam tindre dues, que va ser ara l'última del terratrèmol d'Albània, que no van sortir, i una anterior que va ser el de Mallorca, que sí, ens van sortir, però ens va passar això, que ens van desactivar a mig camí. O sigui, la gent que havia de vindre de Madrid a València amb el barco van haver de tornar, i nosaltres els que van anar a Barcelona també.
I això Albània, és molt frustrant, no?
Molt, molt frustrant.
Estar a punt, sempre durant anys, amb el gos ensinistrat, tots a punt.
És molt dur.
No arribi la trucada, o que quan arriba, abans d'acabar, d'arribar a bon port, et diguin, mira, no cal, no feu falta.
Sí, és molt frustrant, perquè a més, després aquí també moltes vegades hi ha molts interessos, i veus que s'hi fa falta. Però no pots anar.
Com a tota la vida, no? Hi ha interessos.
Hi ha molts interessos i, clar, jo entenc que hi ha unitats professionals i tot això, que ells han de donar un servei i una cosa. Està bé. Aquí el que faltaria és que hi hagués una normativa que impliqués a tothom. Que hi hagués un certificat amb algú que homologués les proves, qui sigui, i que tothom passés per allà. I el que està preparat està, i el que no està, no està. Perquè també hi ha moltes unitats com la nostra, no dic ni que la nostra sigui millor ni pitjor, però com la nostra, que s'ajunten quatre amics i van el diumenge allà a passejar el gos i diuen que estan fent rescat. Això tampoc és. I llavors, clar, jo entenc a l'administració, diu, hòstia, aquest no el conec, aquest no sé qui és, estarà preparat o passem, perquè, clar, potser vas a un terratrèmol que ha de passar una retroexcavadora, si passa un gos has d'estar segur que allà no hi ha ningú, Llavors, això, jo entenc també que és complicat, però crec que s'havia d'agafar per algun lloc i s'hauria de fer.
I a Catalunya sí que heu sortit, heu participat
unes quantes,
en tasques de rescat?
Sí. Totes aquestes tasques que hem fet han sigut això, de rescat de persones desaparegudes. No me'n recordo unes quantes, però, esclar, tenim una en record que, clar, no es va sortir gaire bé perquè vam perdre una de les gosses.
La Noa.
La Noa.
Se'n recordaran alguns oients de la Noa.
Sí. La Noa ens va fer molt de mal, allò, Ens va fer...
Explica'ns com va anar.
Ens va fer molta experiència, però ens va fer molt de mal. És el que passava. Què passa? Que quan tens ganes de sortir, estàs disposat a tot. I això no pot ser. No val tot. Primer ha de primar, sobretot, la seguretat. I en aquell moment que va passar, que el guia que la portava, era la gent que estava a Tona, eren els que estaven més a prop, i van decidir anar a buscar. Això era una tarda. Una tarda...
Hi havia una dona desapareguda, no?
Que hi havia una dona...
A prop del pantà de Sau.
Sí, estava per la zona de Tavertet, que és on la dona era de Tavertet, que diguéssim, Tavertet és la part de dalt de la muntanya, no? I havia desaparegut aquell mateix dia al matí. Hosti, contra més aviat vas a buscar millor. Llavors van decidir anar a la tarda. A mi em van trucar I jo en principi vaig dir que no, però dir, hòstia, que estem aquí, que ja estem de camí i tal, i no vaig gosar, no vaig gosar d'haver-me imposat i haver dit, no, doncs no aneu. I vaig dir, bueno, doncs feu. Què passa? Era de nit, allò és un lloc molt perillós, i en una de les recerques que feia hi havia un, amb un trencall d'aquells, hi havia un forat gran, i la gossa tornava cap al seu amo perquè el veia al frontal. I la gossa va fer un camí recte, però allà hi havia un trencall, i llavors va caure allà. Va caure i va morir allà. Van els GRAE dels bombers, van baixar a buscar-la. Estem molt agraïts a aquell servei, perquè tot i que era de nit, tot i que era perillós per tothom, em van acompanyar a l'Àngel i van baixar tots dos a buscar la gossa, la van portar i ja està. La dona després va aparèixer uns 50 metres d'on va caure, la Noa.
Per tant, la Noa tenia instint.
La Noa estava, anava encaminada al lloc, però això s'havia d'haver fet de dia.
I què en vau aprendre?
Pues vam aprendre que no val tot, que el primer ha de ser la seguretat, per un costat, que després també ha d'haver un ordre jeràrquic de comandament, i això s'ha de respectar, perquè no només van quedar frustrats allà, ens hem quedat frustrats altres vegades, que nosaltres tenim clar que podem sortir, però ens diuen que no. Llavors a mi m'apreten i diuen, hòstia, anem igual, anem que això. No, no podem anar. O està a 5.000 quilòmetres i nosaltres tenim possibilitat, al millor, de poder anar a 4.000, no, o sigui, ara m'ho invento, eh? Però tenim capacitat per anar al millor a Sud-amèrica, però no a un país, al millor d'Àsia, per les circumstàncies, doncs no podem anar, i s'ha de dir que no. Però la gent, clar, entrena cada setmana, perquè això és un entrenament cada setmana, i és molt frustrant, és molt frustrant.
Fran Martín, ens ha agradat molt avui conèixer millor qui hi ha darrere d'IPA Penedès Garraf i especialment aquesta unitat canina de rescat. Esperem que la situació vagi millorant mica a mica i que aviat pugueu reprendre l'activitat.
Sí, sí, jo espero que sí, jo estic convençut. Nosaltres aquest any, bueno, aquest any i l'any que ve tirarem amb el que ens toqui viure, però segur que això millorarà i continuarem amb la nostra tasca, segur.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.